Nova setmana, nou expedient Tiscar, com sempre, amb la Clara Tiscar. Com estàs?
Hola, bon dia.
Avui ens portes un cas americà i abans m'has dit que és una de les morts més estranyes que has explicat mai, eh?
Sí, és superestranya. Podria ser un crim perfecte.
Això existeix?
Home, jo sempre penso que el crim perfecte és aquell que no detecten com un crim, perquè ningú l'investiga.
Que bo.
Si no, no pot ser perfecte, perquè mentre algú l'està investigant, poden acabar-te trobant.
Només us diré que aquest passa en un lloc com s'anomena, Clara?
La mansió de la mort.
La mansió de la mort. Obrim l'expedient Tiscar.
La mansió de la mort du, en realitat, el nom de l'arquitecte que la va dissenyar, mansió Spreckels. Té més de 100 anys i està a Coronado, a una illa al davant de San Diego, Califòrnia, on gent rica hi té cases de vacances. L'actual propietari de la mansió Spreckels és Jonah Shagnai. Té 54 anys i 3 fills de 2 matrimonis anteriors. En Jonah viu amb la seva parella, la Rebecca Zahau, de 32 anys, i estan passant l'estiu a Coronado, on els visiten els fills d'en Jonah.
És a dir, el Jonah i la Rebecca estan passant allò unes vacances a Coronado. En quin any ens hem de situar?
Mira, és 2011. Ah. Dilluns 11 de juliol de 2011.
Val.
En Jonah i la Rebecca han anat a portar els dos fills grans d'en Jonah, que són del primer matrimoni, a l'aeroport.
Uh-huh.
I amb ells es queda el més petit, que es diu Max, que té 6 anys i és fruit del segon matrimoni d'en Jonah. La mare d'en Max, la Dina, també té una casa a Coronado i passen tots plegats, tot l'estiu allà, i en Max reparteix el temps entre les dues cases. I aquests dies a la mansió Spreckels, que per cert té 10 dormitoris i 11 banys,
hi
ha
dius?
També... per això és una mansió, sí.
Com per després haver de fregar-los,
clar. Sí, home, suposo que quan tens una casa així no ho has de fer.
També és veritat.
Aquests dies està passant amb ells les vacances la germana petita de la Rebecca, que es diu Zina, i té 13 anys.
Uh-huh.
I quan tornen de l'aeroport, en Jonah se'n va al gimnàs i la Rebecca es queda a casa amb en Max, que recordem té 6 anys, la Zina de 13, i és quan es produeix el primer incident. El que passa és que la Zina s'està dutxant i la Rebecca és al bany de la planta baixa i senten un cop molt fort, i quan la Rebecca surt del bany veu en Max a terra, inconscient, i al seu costat hi ha el patinet i la làmpada d'aranya enorme que fins feia no res penjava del sostre.
És a dir, la làmpada li ha caigut a sobre?
No, pitjor, o més difícil encara, perquè seria mala sort que la làmpada es despengés i caigui sobre el nen just quan passa
clar.
Per sota. El que creuen és que el nen ha saltat per sobre la barana, ha caigut des de la primera planta i per evitar caure o pel que sigui ha arrossegat la superlàmpada en la caiguda.
Vale.
Com a mínim és la conclusió a la que arriben, perquè comprovaran que en Max té cops a l'esquena que creuen que es fa amb la barana mentre cau, perquè això és una escalinata, aquestes supergrans, una entrada d'una mansió,
clar,
hi ha
sí.
com una mena de balcó i la làmpada penja com al mig d'aquest balcó i el nen salta per allà dalt i cau davant de la porta d'entrada.
Uh-huh.
Però no entenen com ha pogut caure, perquè evidentment la barana té una alçada com qualsevol barana o qualsevol escala,
clar.
Que no caus per sobre fàcilment. Sembla, a més, que ha saltat per sobre amb el patinet, per sobre de la barana, perquè troben el patinet al seu costat. I que en la caiguda, doncs això, s'ha intentat agafar de la làmpada i l'ha arrossegat. Creuen que ha caigut de cap o de cara més aviat, i la Zena, que és qui truca a l'ambulància, el que fa diu que el nen no respira i que la Rebecca l'està reanimant.
I sobreviu el Max?
Li està fent la reanimació encara cardiopulmonar quan arriba l'ambulància, però la Rebecca no ha aconseguit reanimar-lo. Els sanitaris sí que ho aconsegueixen i l'evacuen cap a un hospital de l'illa, on el posen amb un helicòpter i l'envien a un altre lloc més ben preparat per aquesta lesió. En Max té uns quants ossos de la cara trencats i una vèrtebra, la de dalt de tot, desplaçada. Creuen que del cop amb la cara contra el terra. En un primer moment, els metges són optimistes i, tot i que està en coma, creuen que el nen sobreviurà. En Jonah i la Dina, que són els pares del nen, van cap a l'hospital i la policia, que ha d'investigar l'incident i decidir si ha estat un accident o no, doncs va cap a la casa a parlar amb la Rebecca.
I què els explica?
Doncs explica això, que quan va sortir del bany va veure el nen i que al seu voltant hi havia la pilota, el patinet, el gos i la làmpada. I segons algunes informacions dels mitjans, li diu a la policia que el nen li va dir Ocean, que és el nom del gos de la família. I hi ha qui creu que el que volia dir és que es va entrebancar amb el gos i per això va caure. però hi ha qui creu que és impossible que aquesta situació passés perquè el nen ja no respirava quan la Rebeca el va trobar perquè la seva germana havia dit que l'estava reanimant.
Uh-huh.
La policia, de tota manera, ho considera un accident. L'endemà d'aquest accident, el dia 12, la Rebeca porta la seva germana a l'aeroport i recull el seu cunyat, l'Adam, que és germà d'en Jonah, perquè vingui a fer-los companyia en aquest moment tan crític de la família. I, d'altra banda, la germana de la mare, que es diu Nina, són la Dina i la Nina.
Ui, que complicat.
I sí, i són bessones, doncs també viatja per fer costat a aquella banda de la família.
Per tant, ara a la mansió hi tenim en Jonah, la Rebeca i l'Adam.
El dia 12, tots tres sopen plegats. Després en Jonah va a San Diego per passar la nit amb el seu fill a l'hospital, on també hi ha la Dina, la mare del nen, i l'Adam i la Rebeca tornen a la mansió. L'Adam s'ha instal·lat a la casa de convidats que hi ha al jardí del darrere de la casa. L'endemà al matí, abans de les 7, quan passa pel jardí per anar a esmorzar a la cuina de la casa, veu la Rebeca penjada del balcó.
És a dir, és morta.
Si en Jonah no ho comprova, està penjada pel coll. Però s'ho imagina. Mm. Primer truca a l'ambulància i ells li demanen que ho comprovi. I aleshores el que fa l'Adam, encara amb el telèfon connectat amb les emergències, doncs agafa un ganivet, posa una taula sota del balcó i talla la corda i comprova que sí que és morta. El que sorprèn moltíssim de tot plegant és la manera com s'ha penjat la Rebeca. I el que troben a l'habitació des d'on ha saltat pel balcó, perquè no és la seva habitació. Tot plegat, ara us ho explico, fa dubtar sobre si ha estat un assassinat o un suïcidi.
Doncs va, per on comences? Per com troben el cos?
Sí, la troben despullada, del tot nua, penjada amb una corda vermella que tenien a la casa. Hem de dir que la Rebeca va néixer a Myanmar, Birmània, i que el seu entorn considera que per la cultura de la seva família i la forma en la que la van educar i tot plegat, no s'hauria penjat mai despullada, mm-hmm, i menys de cara que la pogués veure tothom, perquè queda a l'exterior de la casa. Al jardí del darrere no se la veu des del carrer, però consideren que no seria una decisió que ella prengués. A més, està al cadàver 13 hores estirat al jardí fins que arriba el forense i se l'emporta. O sigui que hi ha drons a la premsa que la fotografien.
Uf.
En fi, és bastant desagradable.
Déu-n'hi-do.
Qui defensa que això no és un crim diu que l'assassí precisament la va despullar per avergonyir-la fins i tot un cop morta. A més, la tenim no només nua, sinó que està lligada. I atenció, perquè té els peus lligats, cosa que li ha de complicar molt la cosa de saltar per sobre la barana del balcó, i les mans també lligades a l'esquena. I a més, porta una samarreta al voltant de la cara o de la boca per amordaçar-la.
I a l'habitació què hi troben?
Troben una tovallola molla, pel que la deducció és que ella sortia de la dutxa quan es va trobar amb la mort, que no sabem si es va suïcidar o la van matar, i de la dutxa va anar a l'habitació de convidats, que és des d'on va saltar pel balcó. La corda estava lligada a la pota del llit, és un llit com de ferro. Si ho va fer ella, potser va triar aquesta habitació perquè el llit és molt pesat i aguantaria el seu pes. I, suposadament, quan ja tenia la corda lligada al coll, es va lligar els peus, es va amordaçar i va lligar-se les mans a l'esquena abans de saltar per sobre la barana. A l'habitació també troben un ganivet amb el mànec ensangonat i un altre en el que hi ha empremtes de la Rebeca. No trobaran ADN o empremtes de ningú altre, ni els ganivets, ni el balcó, enlloc. Però també he de dir que el ganivet que va fer servir l'Adam per tallar la corda d'on penjava la Rebeca, tampoc hi troben ADN, i en aquest cas sabem 100% segur que el va fer servir ell.
Clar.
A la porta de l'habitació, per la banda de dintre, hi ha escrit amb pinzells i pintura que estaven a la casa, que són de la Rebeca, i ha escrit una suposada nota de suïcidi que diu: "Ella el va salvar a ell. La salvaràs tu a ella?"
Ella el va salvar a ell? La salvaràs tu a ella?
Sí, no tenen clar si és una nota que ha pogut deixar una tercera persona o una nota estranya de suïcidi. La tieta de Max, la Nina, per exemple, el que pensa és que la Rebeca se sentia molt culpable pel que li havia passat a Max i el que va intentar va ser morir com una heroïna, de manera que es va suïcidar, però volia que semblés que l'havia matat algú altre.
Perquè sabem a quina hora va morir?
L'autòpsia indica que entre les 2 i les 3 de la matinada, però jo no sé si és molt fiable perquè, com ja he dit, va estar 13 hores al sol en un lloc on feia molta calor. El que està clar és que va estar enviant missatges. Va enviar a Manjona, amb la seva germana va parlar. A Manjona era optimista, li deia que tot aniria bé. Després va parlar amb la seva germana, la Mary, que parlava amb ella cada dia, tenia molt bona relació, i la Mary diu que la va trobar animada i convençuda que tot sortiria bé. I just després de fer això, el que fa, suposadament, és suïcidar-se. Mm. Va rebre, a més, però no va contestar, un missatge de la tieta del Max, la Nina, que li demanava si podia passar per casa seva per parlar de l'accident, perquè no entenien massa bé què havia passat amb el nen. Mm-hmm. La Nina, de fet, de camí a casa de la seva germana, va passar per la mansió Spreckels, va picar a la porta, però no li van obrir, la va veure un veí. Mm-hmm. Per tant, sabem que hi havia una dona picant a la porta a la nit. I per últim, sabem que algú, des del telèfon de la Rebeca, va escoltar un missatge de veu, i el missatge estava borrat. Això va passar a les 12:50 de la matinada, i el que sabem és el que va confirmar la germana de la Rebeca a la premsa, dient que aquest missatge l'havia deixat en Jona. Per tant, la hipòtesi per poder defensar la teoria del suïcidi o fins i tot la de l'assassinat és que alguna cosa li havia passat al nen, els havien donat males notícies i en aquell missatge en Jona deia que el nen havia empitjorat. Però això no està confirmat. Mm-hmm. I a què pensa que aquest missatge, doncs, és el que desencadena el suïcidi. Però hi ha qui pensa que va ser l'Adam que la va matar per castigar-la pel que li havia passat al nen. L'Adam perquè és l'única persona que hi havia a la casa. Fins i tot hi ha dubtes de que el missatge aquest pogués indicar que al nen li havia passat alguna cosa, perquè no va ser fins l'endemà, un cop morta la Rebeca,
sí,
que li van fer una ressonància magnètica al nen que ja mostrava mort cerebral, i els metges va ser quan els van dir que l'havien de desconnectar.
Val.
En Max mor el 15 de juliol.
I després d'això no canvien d'opinió? És a dir, continuen considerant un accident?
Sí, la teoria és que va caure al terra i quan va picar de cara va desplaçar una vèrtebra i això va ser el que li va provocar l'aturada cardiorrespiratòria. Com deia, no hi ha cap explicació com va caure accidentalment per sobre de la barana, i hi ha qui creu que tot plegat, això del nen també, va ser un assassinat perquè les lesions també podrien ser compatibles amb un cop molt fort a la cara i que el tiressin per sobre de la barana. Una de les hipòtesis és que fos la pròpia Rebeca, que tenia dubtes de la seva relació amb en Jona, perquè ell no volia tenir més fills, i ella, hi ha proves d'això, s'estava plantejant si era el que ella volia, si volia ser mare o ja li estava bé no ser-ho i quedar-se amb els fills de l'altre i tal. I una altra hipòtesi és que fos algú altre, que tenia problemes amb el pare, per exemple, que és empresari, i que podia entrar per la porta de darrere, que sempre estava oberta, i li fes això al nen. I un parell de dies després tornés a parlar Rebeca, que semblaria una mica el que indicava el missatge que l'havia escrit una tercera persona. Uh-huh. El problema és que la mort de la Rebeca, la policia la considera un suïcidi, comproven que es pot lligar les mans a l'esquena, que és possible fer tot el que va fer amb ella mateixa, i no investiguen res.
Però llavors la família queda conforme de, doncs sí, s'ha suïcidat, ja està.
No, no, la família de la Rebeca no creuen que es va suïcidar, i en Jona, a més, no vol que quedi cap dubte sobre ell mateix o la seva família, i un temps després demana a la fiscal general de Califòrnia que investigui, però li contesten que no ho veuen necessari. Aleshores, la família de la Rebeca el que fa és contractar un investigador privat.
Aquest investigador descarta que la mare, la tieta o la resta de la família materna hi tingui res a veure. La mare era a l'hospital i la tieta era a la casa acompanyada de molta més gent. Però troba testimonis de veïns que parlen de música molt alta a la casa en algun moment de la nit i d'uns crits de dona demanant ajuda.
I això no ho expliquen a la policia abans?
Sí, però sembla ser que no li van donar importància.
Ah.
Com tampoc van donar importància a les quatre hemorràgies intracranials que tenia la Rebeca, que troba aquest investigador privat un cop repassar l'autòpsia. L'explicació que van donar és que s'havia fet els cops al caure pel balcó colpejant contra la barana o el que fos, però tenia cops de diferents llocs del cap, amb el qual és molt difícil que d'una sola caiguda amb un cop a la barana
si
et
no
puguis fer cops a diverses bandes del cap diferents. Sembla impossible. A més, hi ha un detall que els fa pensar que hi havia algú més amb ella a l'habitació, perquè és molt raro que una dona s'ho faci a si mateixa per simular un suïcidi assassinat, no sé, és molt estrany. El que passava és que la Rebeca menstruava quan passava tot això. Ho saben perquè quan va caure el nen per sobre de la barana va dir que ella estava al lavabo perquè tenia la regla i s'havia de canviar.
Uh-huh.
Per tant, dos dies després, continua aquesta situació i troben, com he dit fa una estona, un ganivet amb sang al mànec.
Ah, és veritat.
La sang que troben és menstrual. Per tant, dedueixen que algú ha introduït el ganivet a la Rebeca, ja sigui per violar-la o alguna cosa, i troben a l'interior de la cuixa una taca de sang que encaixa amb la forma del mànec. Però tot això ho descobreix aquest investigador de la família.
I la policia no, eh?
La policia no li ha donat cap mena de importància en aquest tema. I aleshores, clar, tornem a estar amb el mateix. És ella mateixa que s'ho ha fet per simular que algú altre li ha fet, o és algú altre que volia matar-la, doncs...
Vaja, sona estrany, no? Sí. Que una persona a si mateixa es faci tot això per fer veure que no s'ha suïcidat, sinó que l'ha matat.
Sí, però hi ha casos, eh?
Sí, eh?
Hi ha casos. Ah. De tota manera, la família estaven superconvençuts que va ser l'Adam, que la volia castigar, però no en tenen proves. L'investigador també ha comprovat, per exemple, que la noteta que deixen a la porta, l'escrit aquest,
ah, sí,
queda a una alçada que no seria la correcta en cas que ho hagués escrit la Rebeca. Però, clar, no estem parlant d'un boli, estem parlant d'un pinzell que pot ser molt llarg i que et pot donar una alçada extra que no,
clar,
te la donaria, clar, si escrius amb la mà. Total, que intenten demostrar-ho amb indicis, per exemple, analitzen els nusos amb els que la Rebeca tenia lligades les mans. Consideren que són nusos mariners i l'Adam, justament, és mariner, és patró de barco.
Ah.
Però el Jonah també tenia un barco i la Rebeca s'encarregava de lligar i deslligar, per tant, també tenia aquests coneixements. L'investigador privat considera que els nusos, per haver-se'ls fet ella mateixa, no estan a la zona on haurien d'estar. Si se'ls hagués fet ella mateixa, estarien a prop del canell i, en canvi, queden com a la part de baix. Estan com al revés del que seria més normal. Uh-huh. Han fet diverses proves i creuen que això desencaixa bastant. Però, com que la policia no obre cap mena d'investigació, la fiscalia, els jutjats no van a parlar per assassinat, el que ells fan és fer una denúncia per la via civil i li demanen responsabilitats per la mort, per una mort negligent o el que sigui. Fan un judici civil i en aquest judici consideren que l'Adam és culpable d'haver deixat morir la Rebeca per negligència. Ell apela, però finalment la família de la Rebeca arriba a un acord econòmic amb l'assegurança d'Adam Shaknai, uh-huh, i acorden cobrar $600,000 i no anar a fer el segon judici, de manera que ell continua sent responsable, com a mínim a nivell civil, de la mort de la Rebeca, perquè no porten a terme l'apel·lació. Per tant...
Mai ho sabrem, no? Llavors,
no,
què va passar?
No ho sabrem perquè la policia no vol investigar. Als Estats Units els crims no prescriuen. Hi ha un judici civil que diu que ell sí va ser el responsable, però realment no l'han jutjat com a autor material d'aquesta mort.
Tu creus que els 600.000 euros que acorda amb la família és la confirmació que és l'autor?
És que tampoc els paga ell, els paga una assegurança, ja, suposa, perquè a més el primer judici la indemnització a pagar era més alta, i el que fan és pactar amb la família a la baixa que cobra i no van al segon judici. Suposo que cobren menys, però ell accepta el resultat del primer judici.
Val. Doncs ens quedem amb el misteri, ja veurem si per sempre o si no prescriu als Estats Units, qui sap què passa. Clara Tiscar, gràcies com sempre.
A vosaltres.
La setmana vinent més Expedient en directe, com sempre, els dilluns a les 10 a l'Aquí Catalunya i sempre que vulgueu a la vostra plataforma de podcast preferida.